La deambulació bípede autònoma és el producte d'un llarg procés filogenètic que ha precisat de milions d'anys d'evolució i d'un compendiat procés ontogenètic que té lloc dins del primer any de vida, iniciant-se per una etapa de raptació primària o crawling, i de transitòria en marxa automàtica, continuant-se en la segona meitat del primer any amb una marxa quadrúpede o gateig incoordinat primer, i coordinat tot seguit, aguantant-se dret amb recolzament, cabotant o realitzant una marxa assistida, i culminant a la fi o poc després del primer any amb la marxa autònoma. El to muscular passiu o to permanent d'un múscul en repòs és el primer prerequisit de tota conducta motora. El podem explorar apreciant la consistència, la passivitat o major o menor grau de resistència que ofereix un segment corporal al sacsejament, o per mitjà de protocolitzades maniobres d'extensibilitat, que com la maniobra mentó-acròmion, medeix l'extensibilitat dels músculs del coll, la maniobra del fular o bufanda, que mesura l'extensibilitat de l'arrel del membre, tinguent com a punt de referència l'eix mig de la cara en relació al colze, l'angle de la mà i la munyeca, palmar i dorsal, l'angle popliti, l'angle dels adductors, que utilitza l'índex de l'explorador al llarg de la cuixa com a punt de referència, l'angle del peu sobre la cama, o la resistència al contacte del peu amb l'orella. Un ítem destacat és l'ofert per l'anomenat fenomen de rebot o retorn en flexió de l'extremitat superior, que viu en el nadó, experimenta un ràpid canvi evolutiu, afeblint-se marcadament el tercer mes i desapareixent tot seguit, indicant la supressió del predomini flexor. O l'evolució seguida per l'angle popliti, que parteix d'uns valors inferiors a 180 graus al primer mes i aconsegueix ja valors mitjos propers als 180 graus a partir del sisè mes. Aquest criteri de progressió en el valor dels angles a nivell dels diferents segments de les extremitats inferiors és, evidentment, el prerequisit bàsic per l'adquisició de l'estació bípeda i la marxa. De menys de 100 graus durant el primer mes, l'angle dels adductors passa a uns 100 graus al sisè, i als 14è obté el seu valor màxim, proper als 130 graus. La resistència al contacte peu-orella crescuda dins del primer mes s'afebleix progressivament. L'angle peu-cama nul en el nadó es fa progressivament creixent fins a fer-se proper als 90 graus, per poder oferir una sòlida base de sustentació a tot el cos recte. Al revés de la medalla d'aquest desenvolupament normal l'ofereix el seguiment d'un infant mongòlic. La trisòmia 21 es caracteritza per una hipotonia de base, manifesta i global ja des de l'estadi de nadó, amb absència de fenomen de rebot. i una hipotonia acusada en totes les maniobres d'estirament que es manté al llarg de tot el primer any, interferint conjuntament amb altres factors el desenvolupament normal d'activitats posturals antigravitatòries i la deambulació. El seguiment de les actituds posturals de repòs, resultat directe de l'acció agonística del to de base o passiu, esdevé un dels índexs més precisos per realitzar una aproximació diagnòstica al nivell de desenvolupament motriu. En decúbit ventral, la posició lateral del cap i la flexió global de les quatre extremitats dibuixa el patró típic durant la primera meitat del primer mes. Al final del primer mes, decreix intermitentment la flexió de les extremitats inferiors. La pelvis no contacta amb el pla del llit. El cap es manté girat i les extremitats superiors continuen amb màxima flexió. En decúbit dorsal existeix una normotonia dels músculs del coll. El cap girat lateralment. Les extremitats superiors flexionades. I les inferiors, animades d'abundants moviments espontanis, inicien una progressiva semiextensió. La mà tancada o semioberta amb el dit pols aduït sobre les altres dits. Durant el segon mes es continua la tendència a la semiextensió de les extremitats inferiors. El cap comença a alienar-se inestablement i les extremitats superiors romanen encara flexionades. El tercer mes les notes més destacades són la tendència creixent a l'extensió de les extremitats superiors, la completa alineació del cap desenganxat del pla del llit, i encara que comencen a presentar-se limitades variacions individuals d'un infant a l'altre, s'ha perdut ja el caràcter globalment flexor propi dels mesos anteriors. El quart mes, en decúbit dorsal, el cap està definitivament ben centrat, les extremitats superiors sobre el pit i les inferiors en semiflexió. En decúbit ventral, el cap i cinturó escapular aixecats i els braços en angle agut o quasi recte. El cinquè mes progressa l'extensió de les extremitats inferiors i els braços formen ja, en decúbit ventral, un angle obtús. A partir del vuitè mes, per fi, l'actitud es fa globalment extensora. Diferents posicions atípiques poden ser observades. Unes netament patològiques, degudes a l'existència d'una profunda alteració del to passiu, com en el cas d'un infant mongòlic, adoptant una actitud de batraci amb extensió superior i flexió inferior. O sense valor de normalitat, si són fugisseres, com aquesta asimetria transitòria que evoca espontàniament un reflex de Magnus i Klein. Aguantar-se assegut de forma estable. mantenir-se dret amb recolzament i desplaçar-se cabotant a l'entorn de mobles i parets? Realitzar canvis actius de posició i gatejar són successius graons o etapes del desenvolupament del to actiu d'un infant que, sustentades per un eficient to passiu o de base, aboquen a l'objectiu motriu del primer any de vida. La marxa autònoma. Cada una d'aquestes fites o graons precisa d'ineludibles prerequisits. El redreçament de l'extremitat cefàlica sobre el tronc anés al primer. El nadó humà no té pràcticament cap control actiu sobre el seu cap. Assegut passivament, el cap li cau, esclau del seu propi pes. A la meitat del primer mes, el cap es manté breus segons sobre la vertical per caure tot seguit. A la fi del primer mes, assistim ja a un passatge actiu del cap atret pels músculs flexors del coll. Partint del decúbit dorsal i atret passivament per l'explorador a la posició d'assegut, el cap passa activament i cau. El segon mes, però, l'operativitat sincrònica de la musculatura dorsal permet ja una inestable fixació del cap. El quart mes, el redreçament del cap és ja controlat activament. A partir del cinquè mes, el cap de l'infant s'adelanta inclús a l'efecte de tracció passiva del tronc. L'extremitat cefàlica és el primer segment del cos que venç la lluita contra la gravetat. El comportament d'un infant mongòlic davant de les maniobres de tracció il·lustra ben clarament la transcendència del dèficit del to passiu sobre el redreçament actiu del cap. En ple segon mes de vida, tot i apreciar-se el relleu subcutani dels músculs flexors del coll, aquests es revelen com llargament inoperants. El cinquè mes, tot i exhibir un eficient control d'extensors i flexors, puguem mantenir el cap alienat amb tronc, està lluny d'exhibir la competència normal a aquesta edat. Les respostes d'equilibració de cap, tronc i extremitats superiors són el segon prerequisit per la consecució de la posició d'assegut. Al llarg dels tres primers mesos, el cap segueix passivament el tronc, a la ser aquest inclinat. A partir del quart mes, la meitat dels infants, tant en inclinació lateral com en l'antero posterior del tronc, han adquirit ja una bona resposta d'equilibració del cap. A l'inclinar a l'infant enrere, el cap no sols no cau passivament, sinó que ja no segueix l'eix del tronc. Cap i tronc es corben endavant i les extremitats superiors esbossen una tímida reacció d'equilibració lateral o trípode. A l'inclinar-lo endavant, la preservació de la verticalitat del cap és manifesta igualment. I els braços assagen també un intent d'equilibració lateral. La reacció de parachutista és infructuosa. A partir del cinquè mes, la totalitat dels infants exhibeixen una perfecta resposta d'equilibració del cap a la inclinació lateral. I a partir del setè, la resposta d'equilibració lateral de les extremitats superiors és també manifesta. En canvi, les respostes d'equilibració lateral de les extremitats superiors davant de les inclinacions anteroposteriors del tronc són lleugerament més tardanes. Aquest retard es quantitza en l'encara incomplerta resposta de protecció a la caiguda o reflex de parachutista. A la fi del vuitè mes, les respostes d'equilibració del cap i extremitats superiors a la inclinació lateral són molt més fermes i operatives. I el mateix cal dir per la inclinació anteroposterior. O per l'exhibició d'una resposta de parachutista completa. Un infant mongòlic de cinquè mes, globalment hipotònic, veu marcadament interferida i, per lo tant, retrasada la presentació de les reaccions d'equilibri. Tot i esbossar reaccions d'equilibri lateral dels braços, la hipotonia de base de la musculatura de l'eix del seu tronc i extremitat cefàlica, el reté, esclau de la gravetat, plegat com un llibre. En un infant de desenvolupament normal de la mateixa edat, el recurs a les reaccions d'equilibració del cap i lateral de les extremitats li obren el camí vers la sedestació. Al sisè mes, un incipient millor to de la musculatura del tronc aporta el seu treball concertat. Un mes més tard, l'efectivitat de les reaccions d'equilibri dels braços, adoptant un trípode anterior, li permeten una sedestació que, si bé és encara inestable, precisant de recolzament posterior, li permet la possibilitat de simultanejar sedestació i barroeres manipulacions. A l'inici del vuitè mes, gràcies al concurs d'un bon to axial i deficients reaccions de calibració, l'infant aconsegueix una precària sedestació autònoma ben evident i reeixida a la fi d'aquest mateix mes. En el novè mes, el recurs a la maniobra de calibració en trípode, ampliant la base de sustentació, ja no és necessària. Cap i tronc es mantenen perfectament ben alineats i equilibrats, i les extremitats superiors, lliures d'aquella servitud, es poden dedicar activa i extensament a la manipulació d'objectes. Però l'objectiu motriu de l'espècie no és pas aguantar-se assegut, ben equilibrat i amb les mans lliures per l'aprensió i manipulació. L'objectiu és la propulsió o deambulació bípeda. Inhibides dins del segon trimestre de vida les reaccions arcaiques de crawling o primera reptació i de marxa automàtica, l'infant inaugura el camí de la propulsió activa per una activitat que anomenem segona reptació o marxa de foca, escassament efectiva i que recapitula de manera evidentment grollera etapes filogenèticament passades. El tronc descansa sobre la superfície de sustentació i les quatre extremitats realitzen moviments reptants, però a diferència del crawling, tot l'esforç efectiu per avançar recau només en les extremitats superiors. La competència exhibida al vuitè mes és manifesta, insinuant-se ja alguna de les característiques de l'etapa següent. O gateig, o marxa sobre les mans i genolls. Incoordinat primer i coordinat després. És la seqüència habitual, encara que no obligada, que segueix a la fi del primer any el desenvolupament de la propulsió activa. Les reaccions d'equilibració de cap, braços i tronc, prèviament desenvolupades, poden de forma efectiva pal·liar les conseqüències imprevistes d'aquest desplaçament quadrúpede, així com possibilitar actius canvis de posició que tenen sempre com a eix central la ben establerta posició d'assegut. Ara ja només li manca conquerir la verticalitat. El destí filogenètic de l'espècie humana en el procés de desplaçar-se en l'espai no és pas ni la reptació ni la marxa quadrúpeda, sinó la deambulació bípeda. Per aconseguir-la, a més d'un bon to passiu o de base, d'un eficaç redreçament actiu del cap sobre el tronc i d'ajustades reaccions d'equilibració, li cal, a més, un ferm redreçament de les extremitats inferiors. Al deixar caure el pes de tot el cos d'un nadó sobre les plantes dels seus peus, s'obté una paradògica resposta d'extensió de les extremitats inferiors i després de tot el cos, seguida de marxa automàtica. Aquesta funció motriu innata experimenta al llarg dels tres primers mesos una notable transformació. Present ja només en el 70% d'infants del segon mes, s'afableix progressivament de forma paral·lela amb la inhibició de l'automatisme de la marxa. Donant lloc, a partir del tercer mes, a una altra modalitat de redreçament de les extremitats inferiors o secundari, que s'obté només després d'una fase d'allumament. Inhibint-se completament tot esbós de marxa automàtica. Aquest redreçament secundari es caracteritza per la pèrdua del caràcter reflex, automàtic, massiu, sostingut i immediat que caracteritzava el redreçament primari. A partir del sisè mes, el redreçament secundari adquireix un caràcter complet, ferm, sense sacsejades. La posició bípeda i la marxa assistida ja són possibles. Gràcies al treball concertat d'alineació del cap i del tronc i del redreçament ferm de les extremitats inferiors, perdut tot el automatisme de la marxa, l'infant d'uns 9 mesos d'edat ja pot esbossar, assistir per un adult, el seu primer desplaçament en bipedestació. Progressivament reautomatitzat de forma secundària, digitigrat primer, i amb recolzament plantar i assistit per una sola mà tot després. Gràcies a aquestes adquisicions, l'infant de més de 10 mesos s'aguanta tot sol, dret, recolzant les seves dues mans sobre mobles o parets. A continuació, només una mà li és suficient per afermar l'equilibri i mantenir-se dret. I tot seguit, cabotant sobre mobles, deambula autònomament. Si una interrupció en la superfície de recolzament s'introdueix, deté el seu desplaçament. Per reprendre-lo, tot bon just, desapareguda la mínima solució de continuïtat. I per fi, exhibint una notable i creixent competència, només amb el recolzament amb una sola mà, ja pot cabotar ràpid i segur. Entre els 12 i 14 mesos, avalat per totes les adquisicions que acabem de revisar i que aporten el seu imprescindible treball concertat, s'aconsegueix un dels objectius capdals del primer any de vida. La marxa autònoma. A partir d'ara, i per intermediari del seu propi cos, dotat de la facultat de desplaçar-se i ajudat pel desenvolupament global de les funcions pràctiques i cognitives concomitants, podrà enfrontar-se directe i activament amb els nous i diferents problemes que el medi li ofereix, gràcies a aquesta recent nascuda autonomia deambulatòria, trobar, previ assaig, les possibles solucions. Podrà també establir noves i actives modalitats de relació afectiva i descobrir-se a ell mateix com diferenciat del medi que l'envolta.